El cafè del Crystal Palace.
La tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
La seva tasca es mou al voltant dels convenis col·lectius, l'atur i la formació de persones que no troben feina. Ara, més que mai, la feina se li acumula, però a banda d'això, hi ha d'altres temes dels quals s'encarrega. Avui, al cafè del Crystal Palace, Ramon Bonastre.
Ramon Bonastre, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Primer de tot, si li sembla, comencem per valoracions. Quina seria la valoració d'aquest primer semestre de l'any?
Bueno, la valoració en quant al mercat de treball, que suposo que és el que referiu, és una valoració esperançadora, en el sentit de que els principals indicadors de mercat de treball, com poden ser afiliació, com poden ser atur i població ocupada i contractació, són aturs que tenen un comportament positiu, molt moderadament positiu, però sobretot tenint en compte la crisi immersa en què estem, la crisi econòmica en què estem immersos, doncs ens donen una certa esperança. Haurem de veure si de cara al segon semestre hi ha una consolidació i per tant un canvi de tendència, o simplement haurà estat un tema cíclic com altres anys ha estat.
Un dels objectius d'avui és explicar doncs, la majoria de les coses que es fan des del departament, resoldre certs dubtes. Primer de tot, fa uns dies vam sentir el conseller Felip Puig parlant de que si Catalunya fos independent, la taxa d'atur seria molt més baixa, hi hauria menys atur. Amb què es basa, amb què es sustenta això?
Sí, aquesta és una tesi que nosaltres defensem i és molt simple. Mira, les xifres d'atur són una conseqüència d'una manca d'ocupació i la manca d'ocupació és conseqüència de manca d'activitat econòmica. Catalunya, malauradament, és un país que té una contribució neta a l'estat espanyol, dic malauradament, perquè el retorn que té econòmicament és molt baix. Per tant, el que cal pensar és que si la quantitat de diners que nosaltres contribuïm de manera neta i que no tornen a Catalunya amb inversions, els poguéssim dedicar directament a invertir perquè l'economia funcionés, es crearien molts més llocs de treball i, per tant, l'atur reduiria. Hi ha dos exemples clars, que és Euskadi i és Navarra, amb règims forals que disposen d'economies pròpies i, per tant, de fons per poder invertir i crear llocs de treball.
Clar, però al cap i a la fi també estem parlant sobre una hipòtesi. No és segur que això pugui ser així.
És evident. Parlem d'hipòtesis en aquest moment. El que sí que és cert és que els països... Estic parlant de països... amb un abast territorial i sector de poblacional semblant a Catalunya, com pot ser Suècia, Finlàndia, Dinamarca, etc., i amb un producte interior brut més o menys semblant, són països que a nivell econòmic se'n surten prou bé. Catalunya, des d'aquest punt de vista, si no tingués el dèficit fiscal que té, cal pensar que se'n sortiria prou bé.
L'atur, una de les coses que més ens preocupa actualment, i per exemple l'atur juvenil, aquests joves que s'estan formant o acaben de sortir de la formació i no troben feina, són xifres que preocupen i molt.
Molt, un 52% d'atur juvenil és inadmissible. Jo diria que és una veritable xacra social, perdó, i és un dels aspectes que hem de treballar més en aquí. No pot ser que tinguem una de les generacions més ben preparades, com s'està dient, i en canvi els estem condemnant a tenir un futur més que complicat.
Aquí tenim els dos extrems, el que seria l'atur juvenil, aquests nois doncs, que tenen, s'ha de dir així, com dèiem, no? un futur complicat, i després persones de, per exemple, 50 anys cap a dalt, que per diverses circumstàncies, perquè les empreses prescindeixen dels seus serveis, es queden a l'atur. Segurament aquesta gent ho té més complicat encara que els joves a l'hora de trobar feina, perquè les empreses estan sent una mica reticents a contractar gent de certa edat ja.
Sí, aquí tenim dos grans sectors de població. Els joves, els que encara no han entrat al mercat de treball, i els que han estat expulsats del mercat de treball ja no tenen en aquest moment prestacions d'atur, ja no tenen prestacions no contributives i estan en una edat relativament propera a la jubilació, si és que podem parlar avui dia d'edat relativament propera a la jubilació, i per tant les empreses són reàcies perquè saben que el recorregut de la vida laborable d'aquestes persones és mínim, és molt baix i per tant no els contracten. Jo diria que són els dos col·lectius més complicats, sobretot el segon, perquè quan ets jove tens un futur en quant a esperança de vida i en quant a esperança de vida activa laboral molt llarg, però esclar, quan tens 55-60 anys, què fas? És molt difícil que et contractin. La requalificació i per tant tornar a prendre un ofici de cada vegada és més complicat i per tant tornant a entrar al mercat de treball encara és més complicat.
En qualsevol cas, els aturats s'han de seguir formant? Què és el que es fa per a la formació de totes aquestes persones que ara mateix, doncs, com dèiem, estan a l'atur, no tenen feina i que han d'anar aprenent coses noves?
És bàsic. Un dels temes primordials per sortir de l'atur és el que nosaltres diem, el que es coneix com l'ocupabilitat dels treballadors. És a dir, adquirir noves habilitats, nous coneixements que els facin capaços, que tinguin la capacitat de executar, de treballar en diversos llocs de treball. Què s'està fent? Això són el que anomenem nosaltres les polítiques actives, i en aquí el que s'està fent són cursos de formació en aquests treballadors. El que s'està fent també, parlarem després en quant als joves, és tot un model diferent de la formació professional per tal de potenciar-la, però esclar, aquí tenim un problema. Com que els recursos de l'Estat, els que venen de cada vegada, són menys, els diners que podem esmerçar directament a formació són molt reduïts. En aquest cas ens trobem que a Catalunya, per segon any consecutiu, tot i tenir més aturats, en quant a EPA estem a 900.000 aturats, tenim menys diners que mai. Tenim una retallada d'un 56%. Perquè tingueu una idea, això vol dir que Catalunya té uns aproximadament 150 milions d'euros per fer formació a 900.000 aturats, cosa que realment és una situació, jo diria, clarament insuficient.
Un dels temes, com dèiem, que ara mateix s'estan centrant molts observes en això, en aquesta formació professional. Sempre s'ha tingut la idea de que anar a la universitat o fer una carrera era molt més important que fer, en aquest cas, un cicle mig o un cicle superior. Ara també s'estan basant les feines en aquesta formació professional, que al cap i a la fi està sent igual o més important que una carrera universitària.
Això té molt a veure, el que diu vostè és molt cert, però té molt a veure amb el model productiu de país. Si nosaltres tenim un model productiu en el qual els sectors que entenem que comporten un valor afegit, com és el sector d'indústria, són els que no donen el major gruix d'ocupació. O sigui, el major gruix d'ocupació no dona el sector serveis, que és cíclic. Llavors aquest és un problema en quant al valor afegit. L'altre és la formació que estàvem dient, i l'altre sobretot el tema de formació professional. El govern de la Generalitat ha endegat ja una nova llei de formació professional que entenem que ha de donar sortida a la crítica que fins ara tots hem fet. Teníem una formació professional que, per entendre'ns, i perdoneu l'expressió, era el parent pobre, era el segon plat de taula, i per tant no hem de reubicar la formació professional, li hem de donar aquest valor afegit que té, entenent que el procés, els nous processos, els nous models productius del país s'han de fonamentar sobretot en professionals de formació professional.
Fa uns dies vam parlar amb vostè, de fet vam parlar sobre aquesta baixada de l'atur, la baixada de l'atur al mes de maig, però sempre es parla, quan arriben aquestes dates, d'una època no estacional, d'una baixada, doncs, que ja entren dins dels plans. No sé què podem preveure de cara a l'octubre, si podríem començar a parlar d'un canvi de tendència o, evidentment, ens hem d'esperar fins que arribi.
Això és molt difícil, el que jo dic, la bola de vidre és difícil, però jo crec que tindrem una dada molt significativa amb l'EPA del segon trimestre. L'EPA del segon trimestre, que la donarem a conèixer a mitjans, a finals del mes de juliol, serà l'indicador que ens dirà si estem a l'inici d'un canvi de tendència o no. És a dir, si l'EPA del segon trimestre coincideix amb la tendència, amb la davallada d'atur registrat que estem tenint en aquest moment, podríem dir llavors que sí que hi ha un canvi de tendència. Evidentment, si es donés un canvi de tendència, a la tardor hi hauria una part de la contractació que han fet que s'eliminaria, però hi hauria una part que es consolidaria. Haurem de veure quin percentatge es consolida, si és que es consolida, i esperem que sí. Estem treballant per això, amb els nous convenis, el nou sistema d'ultraactivitat, els nous sistemes de flexibilitat de les empreses, estem treballant tots plegats per això.
Ha tocat un tema, em permetrà, i crec que estarà d'acord amb mi, que crea molta confusió entre la població quan es parla de les dades de l'atur registrat i quan es parla de l'EPA, aquesta enquesta de població activa. Clar, arriba un moment que ja no sabem què és més fiable, què ens hem de creure, perquè pot haver una diferència abismal entre unes dades i unes altres.
Existeix, la diferència és abismal. Són 250.000, en aquest cas, persones, perdó, a l'EPA aquí a Catalunya. Estem parlant de 650.000 números rodons i estem parlant, en aquest cas, de 900.000. Són dos sistemes d'anàlisi d'una mateixa realitat, però busquen situacions diferents. Una és una enquesta que es fa a nivell europeu i, per tant, la traslació dels mateixos indicadors a Espanya és aquesta enquesta, i l'altra és saber exactament quantes persones treballadores tinc aturades i que volen treballar i que, per tant, que s'han inscrit en una oficina demanant treball. Per tant, insisteixo, tot i que formen part de la mateixa realitat, són dues cares de la mateixa moneda. Una és una enquesta, quanta gent tinc potencialment aturada i que pot treballar, i l'altra, quanta gent tinc aturada segur i segur que vol treballar. És a dir, que va a una oficina i s'inscriu, i vull un curs de formació, i vull que vostè em busqui feina. Per tant, són dues realitats diferents, tot i formant part del mateix conjunt.
Ramon Monastre, secretari d'Ocupació i Relacions Laborals de la Generalitat, moltes gràcies i molt bona tarda.
Gràcies a vosaltres, molt bona tarda.
Carles García Pastor.
La tarda.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.